Estem... Però perdona,
molt benvinguts.
I quan apareixen parelles pel mig i tot això, què?
Ja hi són, ja
també se sumen tots.
Ai, se sumen.
Suma i es barreja.
I no us demanen les vostres parelles a vegades una mica d'intimitat, de dir, bueno, jo ja m'estimo molt a la teva mare, però igual, o la teva germana, però igual m'agradaria anar de vacances a un altre puesto.
No.
No, home, però ho fan
dir.
No els hi heu preguntat?
No, es fa
no els hi heu donat l'opció, tampoc, no?
No? No. Vale. Som molt familiars, estimem molt la família i passem molt temps junts. I sí, és veritat que és molt diferent el restaurant que fora, que no? Llavors, no sé.
Sí.
I necessitem aquests moments, crec, que fora de la feina també, per estar junts. Mm. I crec que sumen i fan que llavors l'altre també sumi i tot va sumant i restant.
Fina, com t'imagines el dia que tu pengis el davantal i la gestió ja la portin elles?
Bueno, la idea és que elles portin la gestió i que jo no hagi de penjar el davantal.
Ah, sí?
Ser igual.
Si tu seguiràs cuinant fins al final, eh?
Bueno, jo creus? Crec que que les coldes són tot. M'agrada quan vull donar menjar les gallines que hi ha just davant de les taules del restaurant. No sé, a les taules hi ha floretes, doncs m'agrada també mirar què hi ha per allà fora i posar-los-hi, quatre branques, no sé,
bueno, és aquesta barreja,
no ha de ser que... tan dràstic.
Clar, estic veient aquesta cosa que el fet de que a casa teva on cuineu i teniu el negoci, on teniu el restaurant, és la casa on vas néixer,
sí.
És indestriable de tu, per tant no marxaràs mai d'allà.
Bueno, no ho sé.
Saps què vull dir? Està tot barrejat, és la teva vida, és la teva família i és la teva feina, sí, i tot sí, està allà, sí. No? Jo us demanaria un aplaudiment enorme per elles. Gràcies. Perquè ja heu vist, ja us he avisat, que són tremendes. És una família estupenda, amb un dels millors restaurants del nostre país i amb reconeixement internacional, les Cols, per saber, a la Garrotxa, amb la Fina Puigdevall, la propietària i la xef del restaurant Les Cols, la Clara Puigvert, la Martina Puigvert, la Carlota Puigvert. Per cert, em deien, feien broma al programa, que deien, ostres, quins cognoms, tu, Puigvert, Puigdevall, tu. Què, per què fas aquesta cara, Fina?
Bueno, perquè és veritat.
Ah, bueno, però ho defenses com a sí, però has fet com un gest, com dient, sí, noi.
No quedes mai a la ratlla.
Els DNIs teniu problemes, no? Bueno, i quan aneu a Madrid o a Espanya...
I a més ens agrada dir sempre els dos.
Per... Puigvert, Puigdevall.
Sí, i ella Puigdevall, Nogareda.
Perquè a mi m'agrada molt dir de la meva mare. Sempre dic Puigdevall, Nogareda.
És maco dir de la mare.
Quan aneu fora de Catalunya, què tal?
Bé, jo sí? Els hi dic... Bueno, no sé si hauria de dir...
Tota la vida taletrejant, no?
Però els hi dic que facin, que pensin que és CH... I llavors diuen Puig. Bé, però si no era com
sí?
Puig, era un desastre, sí, un drama.
Sí, l'aixec al mig...
Bueno, deuen haver-hi...
Jo crec que molt estimats, a les Espanyes.
Això sí, no, ja no dic això, jo dic pel tema del cognom, No, però ja no dic per la premsa el que sigui, però vaja, les trucades aquestes, o fins i tot, no sé, reserves un hotel en algun lloc. Com es diu vostè? No, què tal? Ja, si té una estona perquè li deletregi, doncs això. Les 12 i 3 minuts, doncs avui la Fina Puigdevall, la Clara Puigvert, la Martina Puigvert, la Carlota Puigvert, Puigdevall, totes tres. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, ha estat un privilegi.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Les 12 i 3 minuts. Actualitzem la informació a aquesta hora del matí. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Oriol Jové, bon dia. Bé, ara no el tenim, ara de seguida el saludarem. L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha decidit suspendre els actes de la Festa Major arran del presumpte assassinat masclista d'aquesta matinada en aquest municipi.
Sí, un home hauria matat a ganivetades la seva dona al pis on vivia, en el barri de la Gavarra. Al domicili també hi havia la seva filla de només 2 anys. Els Mossos i el sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat fins al lloc del crim i han atès a la víctima, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. El presumpte agressor està ara engarjolat a la comissaria a l'espera de passar a mans del jutge en les pròximes hores. Precisament, com dèiem, l'Ajuntament està de dol i d'aquí a menys d'una hora, a la una, l'alcalde ha convocat una roda de premsa per anunciar actes en record a la víctima, que tenia 39 anys. També el Departament d'Igualtat i Feminismes s'ha posat a disposició de la família de la dona i assegura que estan fent el seguiment d'aquest feminicidi. Si es confirma, aquest seria el 5è assassinat masclista en el que portem d'any a Catalunya. I en plana política continua la polèmica entre Sumar i Podem un dia després de presentar l'acord. Pablo Echenique, el portaveu dels Morats al Congrés dels Diputats, acusa els de Yolanda Díaz de vetar-lo també a ell, per formar part de les llistes del 23 de juliol. Tot i això, diu que, a diferència del cas d'Irene Montero, el seu veto no es va fer de manera explícita. Diu que Sumar va exigir tenir el primer lloc de les llistes electorals per Saragossa, una forma indirecta d'excloure tota possibilitat que pugui treure escó i repetir com a diputat al Congrés. Echenique acaba definint de cop molt dur l'exclusió de Montero i ell mateix de les llistes de la coalició, però diu que la decisió de subscriure el pacte amb Sumar és l'única via per combatre el PP i Vox. I a casa nostra avui també estem molt pendents del cel perquè les tempestes tornaran a ser fortes a moltes comarques. De fet, Protecció Civil acaba d'actualitzar el pla Inuncat i ha pintat de carabassa diverses zones de Catalunya on avui hi plourà de valent. Sapiguem quines són, Martí Oliveras.
Doncs pràcticament a qualsevol punt del país. Només queda una mica al marge d'aquest perill per pluges més intenses la zona de Barcelona, les comarques que encerclen la capital catalana. Però fins i tot el Penedès i el Vallès aquesta tarda hi pot acabar plovent amb ganes. Ja tenim ara alguns ruixats al punt del migdia cap al Bages, que localment descarreguen amb ganes. Ho ha fet a mig matí cap a la Segarra, al Solsonès, a la Noguera de bon matí. També hi plovia amb ganes, o sigui que ja de bon matí aquestes primeres hores amb inestabilitat, amb xàfecs i tronades que aniran a més des d'ara i fins al vespre, sobretot terra endins, cap a la Catalunya central, comarques gironines i el Pirineu, moltes comarques en avís amb un grau de perill més alt per aquestes pluges fortes que poden anar acompanyades de calamar-se i deixar molta aigua en poca estona, precaució.
Sí, per tant, molt pendents de les carreteres en l'operació tornada d'avui. Precisament a Madrid, aquesta matinada, hi ha hagut un fatídic accident de trànsit. Han mort 4 noies, 3 d'elles menors d'edat, quan el seu cotxe ha xocat frontalment amb un altre vehicle. A Collado de Villalba, el cap de guàrdia dels bombers de Madrid, Ángel Sevillano, explica des del lloc dels fets que quan han arribat no han pogut fer res per salvar la vida de les noies.
Cuando hemos llegado nos hemos encontrado una colisión frontal entre dos vehículos. En uno teníamos una mujer herida y atrapada y en el otro teníamos 4 mujeres atrapadas y fallecidas.
La conductora de l'altre cotxe accidentat l'han portat a l'hospital amb ferides molt greu. I ara els esports, Oriol.
La mà dreta de Pep Guardiola al Manchester City, Manel Estiarte, ha deixat la porta oberta que el tècnic de Santpedor pugui tornar al Barça en un futur. Ho ha dit al Via Lliure de RAC1 l'endemà d'haver guanyat la Champions amb l'equip anglès.
Decidirà ell, i si algun dia pensa que estarà bé el Barça, amb la gent que hi hagi o amb la situació que hi hagi, vés a saber, però ara no en tinc ni idea, ni puc contestar, només ho sap ell, i jo crec que ell, ni ell ho sap ara, ni ell ho sap, perquè com que està tan concentrat, està tan feliç, està tan bé allà, que vol disfrutar del que està vivint.
Guardiola, de la seva banda, dedicava també al micròfon de RAC1 la Champions a tota l'afició blaugrana. Mentrestant, en motor, ja és en marxa la jornada de curses del Gran Premi d'Itàlia de motociclisme. Dani Olgado ha guanyat la cursa de Moto3, en què el català Xavi Artigas ha anat per terra, i ara un quart d'una arrenca la de Moto2. A les dues serà el torn de MotoGP amb Marc i Àlex Márquez, sortint des de la primera línia, segon i tercer, per darrere del líder del Mundial, Pecco Bagnaia. I a les tres serà el torn de la final masculina del torneig de Roland Garros entre el serbi Novak Djokovic i el noruec Casper Ruud. En cas de victòria, Djokovic desempatarà amb Rafa Nadal al capdavant del rànquing de tenistes amb més grans slams de la història. Seria el número 23 del serbi.
RAC1. Descobreix la màgia de la Garrotxa. Pedala entre colades de lava. Passeja per encantadors pobles medievals. Desconnecta enmig dels seus boscos.
Deixa't captivar per la bellesa de la Garrotxa i viu una experiència única en un paradís natural a tocar de casa. Prepara la teva visita a turismegarrotxa.com.
La Garrotxa, la terra dels volcans.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gesp artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Imagina't un ou. T'ensenyarem el seu origen, les varietats, com comprar-lo, com escollir-lo, com cuinar-lo, com elaborar-lo en calent i en fred, com presentar-lo, com servir-lo, com anomenar-lo i com vendre'l. Aprèn molt més que alta cuina a Barcelona Culinary Hub. Visita barcelonaculinaryhub.com.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Descobreix la màgia de la Garrotxa. Pedala entre colades de lava. Passeja per encantadors pobles medievals. Desconnecta enmig dels seus boscos.
Deixa't captivar per la bellesa de la Garrotxa i viu una experiència única en un paradís natural a tocar de casa. Prepara la teva visita a turismegarrotxa.com.
La Garrotxa, la terra dels volcans.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC1 us està oferint Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des de la Granja de la Fageda amb el suport de Turisme Garrotxa.
3 minuts per arribar a un quart d'una del migdia. Atenció a la música que sonarà ara mateix. Algú li sona d'aquí? Ui, sí, algunes mans que s'aixequen. Algú li sona aquesta música? Sí, mans amunt, sisplau. Ui, espera't. Aquest Arnau. Arnau, que hem sentit, no? Ah, sí, mira, que fan que sí amb el cap. Bé, és una d'aquelles sintonies que molta gent que ens està escoltant a aquesta hora del matí, de cop i volta segur que els transporten al passat. I no és un passat immediatament recent, és un passat de fa 30 anys, gairebé. Quan heu sentit Arnau, doncs, pels que no ho recordeu, si sou massa joves, i això passa també per haver-ho vist, Arnau va ser una minissèrie de TV3, crec que, no sé si la primera, de fet, basada en la figura del comte Arnau. Es va estrenar el gener del 94, o sigui que d'aquí uns mesos farà 30 anys, i era una sèrie que segurament és de les més ambicioses que s'han fet mai a Televisió de Catalunya, amb un pressupost enorme, i que tenia un repartiment absolutament estel·lar. Hi havia, en aquella sèrie, Pere Arquilloé, que era el protagonista, que era l'Arnau, comte Arnau, la Carme Elias, la Sílvia Munt, l'Ariadna Gil, Pep Cruz, Rosa Novell i Manol Arias, que parlava en català, Fernando Rey, Rosa Renom, Jordi Mollà, Jordi Bosch, Joan Cros, Isabel Folch, Carles Sabater. O sigui, és una animalada de repartiment. I per què us en parlem? Doncs perquè Arnau, fa 30 anys, va tenir una localització, igual que tota la sèrie, de luxe. Bona part del rodatge es va fer, de fet, aquí, al Bosc de la Fageda. I avui és un privilegi saludar el responsable d'aquesta sèrie icònica, de moltes altres també, que repassarem després, que és en Lluís Maria Güell, l'ideòleg i dissenyador, director d'Arnau. Un aplaudiment, sisplau, per ell. Com està, senyor, senyor Güell? Com estàs?
Home, 30 anys després.
Què vols que et digui, no? 30 anys després.
Molt, molt content de ser-hi d'entrada, no?
Home, no sé si feia temps que no senties la, la música, la, la sintonia de la sèrie.
No, perquè per preparar aquesta entrevista que tinc aquí una xuleta.
Ah, sí? T'has fet una xuleta?
Home, clar.
Oh, sí que és veritat, tira tot un foli. Ara què em preguntarà aquest, no?
I vaig veure un making-off,
sí,
i vaig quedar astorat.
Sí, eh?
Vaig pensar, això ara és impossible.
Oi que no? Oi que ara mateix això, i especialment en una televisió com TV3, que n'hem parlat tant dels diners que té o deixa de tenir i en la situació que es troba i la producció que hi ha, allò va ser una bogeria, allò?
Va ser una bogeria que puc dir que vaig tenir jo, perquè era un mite que m'agradava molt, em fascinava, i va ser un llarg procés, però haig de dir que vam tenir uns companys de viatge meravellosos, i estic parlant de l'equip, dels actors, però també del finançament, perquè això en gran part ho va finançar Agrupació Mútua.
Ah, no eren diners públics, eh?
Cosa insòlita, no?
O sigui, d'empresa privada estava finançada.
Bueno, es va fer un acord en què ells pagaven i a canvi ho tenien en publicitat. És un acord curiosíssim. I es va fer...
Bueno, publicitat a dins de la sèrie, allò que diu Product Placement...
No, bueno, en general...
És impossible,
general.
No? Perquè Agrupació Mútua no la pots...
No.
Allà un senyor cavall i amb l'espasa a mà, no, vingui Agrupació Mútua, no?
Sí.
Seria extraordinari.
Assegureu-vos, assegureu-vos.
Sí, sí, d'aquí uns anys ja us en recordareu.
Si caieu del cavall, no patiu.
No, però jo no, no sé si recorda la xifra exacta del, del pressupost, però crec que revisant a Maroteca es deien 700 milions de pessetes de l'època, o potser eren més.
No, són més, més.
3-4 milions d'euros d'ara. Sí. O sigui, estem parlant del 94, 4 milions d'euros perfectament. Avui això, per una sèrie que són 5 episodis a més, no? Catalana, feta en català...
El que passa, que no, haig de dir dues coses. Una... Les sèries que es fan a les plataformes tenen un milió per capítol, eh? Vull dir que...
Sí, clar, però són les plataformes, no és Televisió de Catalunya,
tampoc.
No?
No, no, i després hi ha un fet també que la productora que va ser el vídeo i el productor, els productors que van ser el Quique i el Toni Camín van reinvertir fins i tot el benefici industrial. O sigui, es va fer un esforç per part de tothom i la Generalitat també, com sempre, va posar una part... I, bueno, va ser meravellós. Jo crec que va ser un projecte amb estrella, no? Que si anava afegint gent i cada vegada hi havia més actors i més noms i llavors tothom hi volia ser...
Però jo, perdona, la llista aquesta em sembla una animalada. O sigui, la llista que he llegit de noms, i segur que me n'he deixat, i n'hi ha més i tot això...
Càsting, és un càsting meravellós.
Bueno, i irrepetible, en certa manera.
I tothom amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Pensa que es va fer en plena ressaca... després dels Jocs Olímpics.
Clar, clar.
I aleshores tothom estava dels Jocs ja fart, no? I tant...
Vols dir que ens sentíem actors, tots molt, molt guapos, tots.
Sí, clar, actors, proveïdors, la pròpia televisió, l'Oleguer Sarsenedes, que era el cap de programes... Tothom s'hi va abocar com a un nou projecte. També celebraven els 10 anys de TV3. Això va ser com una celebració dels 10 anys. Bueno, va sumar tot... I va sortir.
Bueno, és que jo, mirant també Maroteques, vaig veure l'altre dia que Arnau s'estrena en 10 dies de diferència amb el Poble Nou. Vull dir, estem en l'època fundacional d'una manera de fer televisió,
sí,
no?
Sí, sí.
Que en el cas d'Arnau no s'ha tornat a repetir, per altra banda, però que la idea aquesta de les sèries pròpies i en català però, no existia.
Però minisèries se n'han fet moltes, eh? Això sí.
Sí, però no sé si abans que aquesta...
No dalt del cavall.
Abans que aquesta, Lluís Maria?
No, aquesta va ser la primera.
Va ser la primera.
Va ser la primera minisèrie, el primer format d'aquest estil. Se'n van fer 3 formats diferents... I a més va ser una sèrie que va tenir vendes internacionals i...
Ah, sí, eh?
Si vols t'explico una cosa que és molt divertida. Es va vendre sobretot o també al món àrab. Saps per què?
El món àrab?
Perquè els àrabs en aquesta sèrie queden fantàstics.
Ah, són,
sí,
són gent intel·ligent.
Culta, intel·ligent, i en canvi els cristians, que figura que som nosaltres, érem com una mena de salvatge.
O sigui, a Occident estaven acostumats, o sigui, els àrabs quan miraven Occident, que sempre els tractaven de l'invasor i els rucs i els pesats i no sé què. No?
Que estem parlant del segle XI.
Clar, clar, clar. No. I de fet, això, si es mira la història, és veritat, la incorporació de tecnologia, etc., dels àrabs és absoluta. O sigui, canvia canviar la història, no? Arquillué, Pere Arquillué. Recordo que fa uns mesos estàvem parlant amb ell i li vaig recordar a Arnau, no? I ho va fer com amb molta il·lusió, perquè jo crec que tothom recorda aquell Pere Arquillué que igual tenia 25, no sé si tenia 30 anys, no crec que arribés.
No arribava.
I que per ell, i em va reconèixer que, ostres, que la sèrie va ser per ell una cosa fantàstica, que s'ho va passar teta, però que l'èxit va ser tan bèstia que el Pere Arquillué de mitja malena, no? mig rinxolada, ell va haver de decidir si feia un tall a la seva trajectòria perquè se'l podien portar al personatge. O sigui, va tenir tal influència sobre la seva vida que va haver de decidir que no feia determinades coses per no quedar-se allà.
Sí, i era la primera cosa que feia amb imatge, eh? I clar, per ell tot era nou, tot era... I, però jo dic coses divertides perquè no sabia anar a cavall.
Hosti.
No sabia anar a cavall.
Arnau no sabia anar a cavall?
Llavors li vam posar un cavall manso.
Un poni li vau posar, no?
Sí. Que es deia Limeño.
Limeño.
Sí, perquè el proveïdor dels cavalls venia d'Andalusia.
Ah.
De Luis, no te preocupes, que este caballo, ya verás...
No hace nada, no muerde.
El primer dia el va tirar a terra, bueno, fatal. Però bueno, ell ho portava amb una dignitat, perquè és un grandíssim actor, i ja ho era,
sí.
I ho va solucionar com va poder. Es va trencar un dit, pobre, però no per culpa del Limeño, sinó perquè va caure perseguint l'Ariadna Gil, va caure per les escales.
Va ser culpa de l'Ariadna Gil.
Clar, perquè ell se l'estimava. S'ho va prendre tan en sèrio que va caure i es va trencar un dit.
Però dit a la mà
per amor,
o peu?
Per amor.
Mà o peu?
No, un dit de la mà. Mm. Però va seguir rodant i no et preocupis, que jo, cap problema, i el Pere és així.
Continueu parlant d'això alguna vegada?
Sempre.
Sí,
sempre que em veu, hòstia, el güell, te'n recordes? I llavors comença a recordar coses.
Bueno, ens deia, diu, és que allò era una animalada, que la deia, no sé, ara vindran 200 cavallos. I passaven, o sigui, tenien un desplegament molt, molt gran, molt immens de recursos, no?
Sí, perquè el productor, el Quique Camín, que és un grandíssim productor, va tenir l'habilitat d'aprofitar aquesta, diguem-ne, ressaca uh-huh. després dels Jocs Olímpics, no? I aleshores tothom es va apuntar a un preu raonable a fer aquesta sèrie. Bé, va ser un projecte, jo crec, amb estrella. I és per això, eh? Uh-huh. Jo, digues.
No, digues.
Que va saber reunir... Jo me'n recordo el campament, el que en diem el campament, que són tots els camions que estan en un lloc... proper a on es roda realment, aquí a la Fageda.
Sí.
Estàvem just a fora de la Fageda. El campament era fantàstic. Fins i tot teníem un inflable per poder assajar amb els actors, perquè clar, hi havia molts personatges.
Com un inflable?
Sí, un globus inflable.
Aquests d'infantil?
No, més gros. Més gros, sí, sí. I allà dintre hi havia vestuari, assajàvem... Vull dir que era una... És que és molt complicat el segle XI.
Sí, aquesta seria la definició, no? Tu devies anar demanant recursos dient, hòstia, és que és molt complicat el segle XI. Sí. No em voleu fer una cosa facilona, no?
I aquí la Fageda...
Per què vol triar la Fageda?
Home, perquè és un espai meravellós.
Tu tenies clar, ja, eh?
Home, i tant. I evoca molt bé l'època, aquesta cosa misteriosa i tal. I llavors, una altra anècdota curiosa, teníem uns tubs enormes de plàstic foradats que posàvem entre els arbres amagats perquè deixaven anar fum. Fum, que és el sec, no?
Sí, sí.
I d'aquesta manera creàvem una boira, perquè, clar, si arribes allà i no hi ha boira, dius, home, això no...
Li falta algo.
Li falta màgia, no? I llavors engegàvem la màquina i fèiem la boira.
Que bo. No? Però, escolta, sobre això del tema... Clar, avui dia no sé si tampoc fins i tot us permetrien fer una sèrie així a la Fageda, que és un espai tan protegit. O sigui, anem a permisos i tot això, què?
A veure... Vam posar alguna dificultat, però jo crec que la normativa no era la d'ara. I vam poder muntar la cabana de la bruixa al mig del bosc.
Sí que hi havia una bruixa, ara m'has recordat això.
Sí, la Pepa López.
Pepa López. Sí,
l'agra. Sí. I aleshores tenia allà doncs, el seu món, i la filla era l'Ariadna, que s'enamorava de l'Arnau, que arribava allà. És com un conte, no?, en el fons. És una llegenda. Mm. És una llegenda.
Pràcticament artúrica, no?, aquesta cosa de llegenda artúrica, no?, de, sí, que els britànics han fet tan bé...
Legend.
I que aquí ho tenim, però no ho desenvolupem, a vegades.
Legend total. Jo el que vaig plantejar és afegir-me a la llegenda, que això és interessant. O sigui, les llegendes es van transformant al llarg del temps... i passen de pares a fill, d'avin a net, etcètera, etcètera. No? Jo vaig pensar, home, doncs, per què no ens afegim a aquest procés i fem una llegenda audiovisual? Llavors vam fer una relectura de la llegenda, doncs, del Maragall, del Segarra, etcètera. No? Mm. El que passa que la llegenda originària és una cançó, poca cosa més, sí que té moltes coses, però... era molt difícil construir un relat amb això. Uh-huh. I nosaltres, inspirant-nos en diferents informacions que llegíem de tesis doctorals i tal, vam construir un relat, un guió. I això va ser nou.
Deixa'm preguntar-te per un nom que l'he tret al principi però no l'he tornat a treure, que és el del sempre enyorat Carles Sabater.
I tant.
Que va ser una persona important en aquell rodatge.
I tant.
I diria... ho teníem la discussió, potser tu ens pots ajudar això, teníem la discussió aquesta setmana amb la redacció, si la veu de la sintonia que hem sentit abans era del Sabater.
Tant.
Sí, és ell, eh?
La música és del Joan Albert Amargós.
Em pots posar la música? Aquesta és la de l'inici. Llavors ell la canta.
La canta, la canta.
A veure si podem avançar una miqueta. Ara ho sentireu. Puja, puja. O sigui, aquest era el Sabater.
No, el Sabater...
No, el de l'Arnau, que fa Arnau, no, el que fa aquella
mena. L'Arnau érem uns quants.
Ah, sí, tu vas fer Arnau,
tot
també?
Tot l'equip.
Arnau!
Pues ara us toca dir Arnau.
Quanta gent...
es va convertir una cosa, en una mena de...
Lluís Maria, quanta gent ha dit Arnau d'aquesta manera? O sigui, jo et dic una cosa, tinc un fill que es diu Arnau i a vegades se m'escapa.
Això és culpa meva.
Arnau!
Això és culpa meva. Perquè a partir de la sèrie, aquest nom es va introduint a la societat.
Ah, que
ningú
no hi havia
es deia Arnau.
No hi havia gaires Arnau.
No, ningú. Llavors, es va fer la sèrie. Home, i jo anava pel carrer i sentia Arnau,
veure,
i
deia... Lluís Maria, sí que... A veure, que sí, però abans hi havia un compte que es deia Arnau, eh?
Sí, home, però es va popularitzar perquè, clar, ho va veure molta gent, això.
No, que...
Però la tele té això, vull dir, mira...
No, he de reconèixer que quan vam triar el nom vaig pensar, Arnau, per dintre, no?
Perquè la sèrie no es diu el compte Arnau.
Eh? No.
Arnau...
Es diu Arnau i punt. He de dir que al Lluís Maria Güell li devem aquesta sèrie d'Arnau, però moltes altres que són part de la nostra vida, com que formen part de l'imaginari col·lectiu d'aquest país, com, per exemple, a veure si em pots posar aquesta sintonia. Descobreix-te i sentiràs que el camí és... Què rius?
No, home, em fa gràcia perquè... Jo quan em presento, güell, la gent, perquè els realitzadors no ens coneixen.
Ja.
I llavors jo dic, vent del Pla.
Vent del Pla.
I ja està, jo ho tinc solucionat. Quan vaig fer Vent del Pla, pensa que anava pels restaurants,
sí,
sobretot a llocs petits i tal, i la meva dona, que és molt discreta,
sí,
hi havia un moment que perdia la discreció i deia, el meu marit és el realitzador de Vent del Pla.
Això és el pitjor, eh? Quan hi ha un del costat, aquest és famós, sí, aquest no sé, sí, què ha fet.
Sortia del restaurant amb botifarres, verdura... Sí, jo estava encantat, clar.
I amb gent demanant-te si podia sortir encara que fossin 10 segons a la sèrie.
Sí, la foto correspon amb les botifarres, tot.
Hi ha una altra sèrie també que va dirigir el Lluís Maria, que és aquesta, a veure si la recordeu. Hosti, aquesta em posa pell de gallina, eh?
Sí.
Temps de silenci.
Que bé, no?
Hosti, tant.
D'això, temps de silenci.
Què em recordes d'això?
Home, recordo que va ser una sèrie complicada. Era molt maca, Temps de silenci. És una mica Cuéntame, el precursor de Cuéntame.
Abans de Cuéntame, exacte.
Sí. No? Jo cada vegada que veia Cuéntame,
bueno, que no va...
aquests ens han copiat.
Bueno, i no us vau fer tan passats com ells.
Però
perquè,
ho dic
clar,
amb la... Ah, exacte.
Ah, perquè ja fa dies que ens...
Això ho has dit tu, eh?
Home, no, i tant, ho dic jo. Exacte. Cap problema de dir-ho. Hosti, noi, que ens han atrapat 3 vegades, ja, o sigui, ja està.
Són molt passats.
Ara ja ho has dit tu, Lluís Maria.
Jo ja sóc gran, ja...
No has anat allà amb una demanda ni res, ens heu copiat? No.
És igual, anirem tu i jo a judici.
Sí, sí, sí. Bueno, últimament es posen a judici qualsevol cosa.
I però encara
bueno,
la fan, eh?
Sí, tant que la fan, per això dic que són una mica pesats, home. Tu t'imagines que encara estiguessis amb el...
No, no, per favor. No, no.
Que m'agrada molt la sintonia, però jo diria prou. Home, Lluís Maria, prou, ja d'aquesta sintonia.
Mira, et diré una cosa. Quan vaig anar a Madrid a fer La Senyora, el tio que feia la música...
Sí.
He pensat una sintonia que te va gustar, Lluís, perquè a Madrid són molt així. Són estupendos.
Un abrazo.
Es treballa molt bé. Ja veràs, Lluís, i va i em posa això. I dic, oye... Però esto es una sintonia que existe. ¿Cómo que existe?
Que es mía, es mía.
Que yo ya lo tengo hecho, esto.
Llavors, però va, se la volia quedar ell.
No, va coincidir, va buscar internet. Ostres, tiene razón. I sí, sí.
Hòstia,
era la mateixa.
I era exactament la mateixa.
Una coincidència.
Perdón, ja
estàs pensant d'altra cosa.
Sí, sí, canvia-lo ja. Que esto no lo tengo visto.
No me lo compraran.
I després hi havia aquella bogeria que jo tinc un record infantil meravellós, que és aquesta.
Oh, Espanya, Espanya, Espanya.
Ja veieu que sóc culpable de molt.
Oi, oi, oi. Perquè això és una segona part de l'Europa,
sí.
No? Que era una sèrie fantàstica.
Amb Degoll de Gom.
Amb Degoll de Gom. I tu fas la segona part, que és l'Espanya, no? O sigui, tu a la primera no hi ets.
No,
o sigui,
no, no.
No, eh?
Jo Espanya, Espanya.
I... jo Espanya. Jo vaig a Espanya i em diuen Lluís i un abrazo. No, però, escolta, allò...
Ha quedat clar, no?
Ho he dit jo, no ho has dit tu. Sí. La cosa aquesta de portar una sèrie que, a més, va tenir tant èxit... Bueno, és que totes aquestes en van tenir moltíssim, no? Però des de l'humor, no? I amb una cosa que se la va estimar tant la gent d'aquesta manera, no? Però és una sèrie que no sé quants capítols tenia, però vaja...
Jo em vaig fer...
10 o 12 o 13, 13 potser, no?
Sí. Anava per autonomies.
Sí, sí.
O sigui, teníem tres platós, amb un estàvem gravant, a l'altre preparaven els decorats de la següent autonomia i al mig hi havia l'autocar amb el croma.
Hòstia, l'autocar.
Era terrible, perquè era molt petit, jo no sabia on posar la càmera.
Hòstia, l'autocar. Però era un autocar de
veritat. I anàvem fent...
No rodaves en l'autocar de veritat?
Sí, teníem un autocar, però com que no teníem diners, si haguéssim tingut diners, haguéssim tingut mig autocar, que és com s'han de fer les coses.
Amb mig autocar.
O mig és fort, tren.
Això, perdona, això que acabes de dir és molt fort.
Mig,
eh? No teníem diners i, per tant, teníem l'autocar sencer.
I llavors teníem l'autocar sencer.
Si haguéssim tingut diners, ens haguéssim donat la meitat.
Clar, la meitat i l'altra meitat. I al mig les càmeres, està clar, clar, no? És clar, fàcil. Clar. Doncs no. Doncs no.
No hi havia prous diners?
No.
Home, ja havies, amb el tema d'Arnau, ja s'havia gastat tot.
Sí, s'ho van gastar tot.
No, però vaja, jo tinc un record esplèndid d'aquesta i de la primera part de la sèrie, que ara mateix, moltes vegades m'ho he preguntat, com seria un O a Europa i un O, ja no et dic, un O a Espanya, tants anys després, no?
Bueno, jo crec que era un programa molt maco en aquest sentit.
Molt,
no? Que era
molt,
com
molt.
Els catalans veiem les diferents autonomies
d'Espanya. Era un altre país diferent.
Amb sí. I amb l'humor de Degoll de Gom, que és finíssim.
Home, tinc al cap aquell episodi que apareix a Pepe Rubianes, no? Que és Andalusia, si no recordo malament, que, bueno, que apareix allà la Giralda i tot això. Una autèntica bogeria, allò. Fantàstica. I va, i em poso una més, per si encara aquesta tirant una miqueta més enrere, a veure si us sona aquesta sintonia. Mans amunt, qui l'ha reconegut? Hòstia, el pas del temps, una miqueta. És La Granja, home, és La Granja. La Granja.
Mare de Déu.
Aquesta sèrie de l'any 89. Allò sí que és el primer de lo primer de lo primer.
Jo dic ser Matusalem, en aquest.
No, però sèrie de... Això és el primer de lo primer de lo primer de TV3.
Sí, això va ser la primera sèrie que es va fer com a sèrie, diguéssim.
Mm-hmm.
Precursora dels culebrots que van venir.
Exactament.
Escrita pel Jaume Cabré.
Ah, és que imagina't.
Meravellós.
Imagina't.
Amb el Puyal. O sigui, estava com enganxava amb un programa del Puyal.
A la vida d'un xip, sí.
I t'explico això perquè és divertit. O sigui, nosaltres La Granja la fèiem amb una carpa que encara existeix a Montjuïc.
Mm-hmm.
Tu em diràs, per què una carpa?
Per què una
carpa? Moltes gràcies.
Per aquesta pregunta.
Parada que m'ajudis. Per què? Doncs senzillament perquè era l'únic lloc que TV3 em va donar per no desmuntar el decorat, per tenir-lo sempre. Perquè els decorats, els platós, es munten i es desmunten, i clar, jo no volia això. Llavors jo el que feia era, una setmana, no? El de dilluns a divendres ho assajava. A la granja funcionava tot, la cafetera, l'aigua, el foc, tot. Era un bar
de veritat.
Era un bar de veritat. I aleshores assajàvem tot el capítol de dalt a baix, sencer, tot, i aleshores el divendres al matí trossejava aquell assaig i ho gravava. Al matí, al migdia, anava a muntar, sonoritzar, i al vespre s'emetia aquell capítol. Amb la qual jo podia posar dintre, el Cabré i jo podíem posar dintre del capítol coses d'actualitat.
Clar.
Fantàstic. No?
Dificilíssim per això, per altra banda.
Home, sí, sí.
Clar.
Sí.
No, perquè més qualsevol petit error, si era el timing no...
I a més anàvem passant avions per sobre la carpa i havies de parar perquè era un soroll.
Ah, sí, eh? Enmig d'una escena així...
Home, no, a canvi teníem el bar, clar.
Tinc el record d'algunes de les frases que també es van fer populars, el salut i peles, no?
Salut i peles.
El brillant que entrava sempre, salut i peles!
I que això encara és vigent, eh?
Sí. Però això us ho heu inventat vosaltres o no?
El Cabré.
El Cabré. O sigui, es va inventar aquesta frase...
És que la granja tenia uns personatges molt ben marcats, molt ben estudiats, molt humans, i aquests personatges van arribar al públic, no? Jo quan anava pel carrer amb els actors, és que no podíem, és que ens aturaven, és que era una cosa tremenda. No, aquelles botifarres no, però els demanaven de tot, no?
Ja.
I va ser molt maco. Després es va convertir en una sèrie que ja no vaig fer jo, que la va fer l'Orestes Lara, i va ser la primera sèrie de TV3.
A les 12:35, déu-n'hi-do, la vida en un xip que hem fet també amb el Lluís Maria Güell, moltíssimes altres coses, però vaja, que formen part de la història d'aquest país, de la memòria emocional també dels catalans, que són tota aquesta quantitat enorme de produccions televisives que han marcat la història també de la televisió de Catalunya. Lluís Maria, ha estat un autèntic plaer i un privilegi.
Per mi també, moltes
gràcies.
Gràcies.
Fem una petita pausa i de seguida continuem, va.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Descobreix la màgia de la Garrotxa. Pedala entre colades de lava. Passeja per encantadors pobles medievals. Desconnecta enmig dels seus boscos.
Deixa't captivar per la bellesa de la Garrotxa i viu una experiència única en un paradís natural a tocar de casa. Prepara la teva visita a turismegarrotxa.com.
La Garrotxa, la terra dels volcans.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Experimenta el sabor únic i el caràcter de la garnatxa negra de la Terra Alta amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Massaluca negra de vins de relat, Mater Teresina del Celler Pinyol i Adalta negra de Terra Remota. 6 excel·lents vins negres valorats en 125 euros ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC1 us està oferint Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des de la Granja de la Fageda amb el suport de Turisme Garrotxa.
Avui en dia l'educador sexual és el porno.
Actualment consumeixo porno, soc consumidor des dels 12 anys.
És que jo no vull fer això, és que jo no vull que em tractin d'aquesta manera, a mi em fa por.
Potser l'altra persona espera que jo em comporti així, que actuï d'aquesta forma, i és que jo no ho sé fingir això.
Perquè ara més que mai cal parlar de sexe. La revolució sexual, amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC1 us està oferint Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des de la Granja de la Fageda amb el suport de Turisme Garrotxa.
12:38.
I un altre dissabte devorant cubates, buidant la butxaca per matar la set. I ara una altra tarda de diumenge marca la puta ressaca que devora el meu cervell.
Això que esteu escoltant és un grup de la Garrotxa, Garrotxí, que avui ens presenta el seu disc de debut. Es diu El cap a la lluna, i inclou cançons com aquesta que ara sentim, que és dissabte, malgrat que avui sigui diumenge. Es diuen Santa Mandra, i tinc aquí alguns dels seus membres, l'Àlex Espunya, en Marçal Vancells. Espera, que ara me'n falta un. Adrià Batlle, val, perquè m'han tatxat un nom i no m'han posat l'altre. I l'Adrià Batlle, què tal, com esteu, nois? Bon dia.
Molt bé.
Un aplaudiment per ell, sisplau.
Gràcies. Hola, hola. Bon dia.
Garrotxins, garrotxins, no?
Garrotxins, garrotxins.
Tots sí, tres sí. Del mateix lloc?
No. De fet, un de cada lloc, eh?
Ah, sí? D'on sou?
Jo sóc autòcton d'Olot.
Autòcton
d'Olot. Jo sí.
Jo de les preses...
Jo de Sant Privat.
Ah, Sant Privat. Sant Privat d'en Bas, val. De tres zones diferents de la Garrotxa, però tots en mandra, diguem-ne. O sigui, sí, Santa Mandra de què?
El que tenen els diumenges al matí, no? És
miqueta... Has vingut una mica amb mandra, diguem-ne.
Sí, bueno,
et van trucar i vas dir...
Diem-ne mandra.
Però sou mandrosos, llavors, vosaltres, o no? Reivindicació de la mandra.
Bueno, tot això, el nom ve de que... Malgrat que tots som de la Garrotxa, doncs... Entre setmana vivim a diverses parts de Catalunya i llavors l'únic dia que tenim per trobar-nos és els diumenges, no? Llavors els diumenges, evidentment, són dies en què estàs cansat.
Clar, per assajar i tot això?
Sí. Exacte. Sí. Llavors això, els diumenges quedàvem per assajar a un lloc que es diu Can Déu.
Sí.
Llavors Santa Mandra ens va lligar moltíssim, no? L'actitud i el lloc on assajàvem, mira...
Us envieu el missatge d'hosti Santa Mandra, però bueno, anem-hi.
No? Anem-hi.
Sí.
Bueno, jo cada matí tu m'has de despertar per recordar-me que tinc assaig.
Sí? L'adormit qui és? Ets tu?
Soc jo.
Hòstia, vaietela. Però no li heu comprat un despertador ni res?
Jo vaig compartir pis amb ell 5 anys i és impossible.
Ets guerres anteriors, aquí. Bé, us presenteu en societat com a grup nou amb aquest disc de debut que es diu El cap a la lluna, que vau treure fa, què, un mes aproximadament? Una miqueta menys?
Dos mesos, no?
Dos mesos, ja.
Quin dia som? 20 d'abril el vam treure.
Quin tipus de música feu per la gent que ens estigui escoltant? Què és el que us agrada? D'on són els vostres referents? Què toqueu?
A veure...
Nosaltres fem rock, no? Essencialment les guitarres elèctriques, la bateria amb una mica de mala hòstia i un baix potent.
Sí.
Però llavors també tenim ganes de barrejar-ho amb altres gèneres com el pop, el funk i sobretot l'electrònica, no? Que és una mica la proposta que ens agrada portar. Mm-hmm. Rock barrejat amb electrònica.
M'han dit que esteu començant a fer forat aquí a la Garrotxa. M'han dit que comenceu a ser coneguts, eh?
Bueno, no sé.
Tenim molts amics, això va molt bé pels concerts.
Els porteu als concerts. I a sobre compren les entrades.
Home, i la mama i el papa, tot.
Això és important, eh? Bé, direu que té essència garrotxina, per tant, el disco o no, d'alguna manera?
Mira, jo parlava amb Marçal i crec que, o sigui, les lletres... són el que pensa un jove de 20 i pico anys que està passant com de l'edat adolescent a l'edat adulta, llavors sí. no té un arrelament especial a la Garrotxa, més enllà que sí que tot el que hem fet del disc, és a dir, la portada, a la persona amb qui hem anat a gravar, la persona que ens ha fet el videoclip, són de la Garrotxa, llavors teníem molt clar que volíem com si tenir aquest arrelament amb els amics i amb la comarca, però no les lletres en si.
Ells són Santa Mandra, quina cançó tocareu?
Doncs El cap a la lluna.
El cap a la lluna, precisament, per presentar-lo davant dels oients del Via Lliure, aquí, precisament, des de la Garrotxa, des de la Fageda, però també per tot Catalunya. Quan vulgueu, nois.
Som-hi.
Una part de mi viu atrapada dintre d'un mirall i l'altra es queda fora, ei. No reconeix ja qui té al davant. Saps, no em vull sentir culpable, culpable de ser el que sóc. Prometo quants cops no has fet algú pel que diria, no per... o per la puta por. I això sóc jo. I m'he portat la decepció. És com si algú visqués dins meu prenent les males decisions. És inevitable, sóc el rei de l'autodestrucció. Però no miris amb pena, perquè la pena em diu que li faig
por i no sóc jo. Estem com un llum, perquè visc amb el cap a la lluna, i la lluna em queda tan lluny. 25 anys per seguir-la, sempre s'espeix com el fum, perquè visc amb el cap a la lluna, i la lluna em queda tan lluny. I com vols que no ens compari, si els dos estem com un llum, perquè visc amb el cap a la lluna, i la lluna em queda tan lluny.
Al final, perdona, eh? És que jo... Què has dit al final? Quina frase has dit?
Tucutracum?
He pensat, què ha dit ara?
No portem bateria.
Era el cop de bateria. Ells són el Santa Mandra, qui ho diria? Perquè amb aquesta energia, déu-n'hi-do. Àlex Espunya, Marçal Vancells, Adrià Batlle, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem gràcies. Una pausa i continuem, va.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Descobreix la màgia de la Garrotxa. Pedala entre colades de lava. Passeja per encantadors pobles medievals. Desconnecta enmig dels seus boscos.
Deixa't captivar per la bellesa de la Garrotxa i viu una experiència única en un paradís natural a tocar de casa. Prepara la teva visita a turismegarrotxa.com.
La Garrotxa, la terra dels volcans.
Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aaron Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, más que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1 us està oferint Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des de la Granja de la Fageda amb el suport de Turisme Garrotxa.
I amb tota aquesta gent que ens acompanya des de la cooperativa de la Fageda, al mig de la Fageda en Jordà, a la Garrotxa. 12:49, ara passen 4 minuts per damunt de 3 quarts d'una. És important el lloc on som, més enllà del projecte social que ja us hem anat explicant al llarg del matí, que seguirem explicant després amb converses. De moment, el Martí Oliveres no sé on el tinc, però crec que encara ens aguanta de moment la visita a les vaques. Ja mirem si ho aconseguim. Bé, segur que aquest projecte es troba al mig del bosc de la Fageda, com sabeu, aquest bosc de faig espectacular, que creix damunt d'una colada de lava del volcà Cruscat, tot plegat que forma part d'aquest parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, paisatge abocador, que a més, més enllà de la presència que té i que al·lucina sempre tothom que hi visita, és un paisatge que ha inspirat l'art, ha inspirat poetes, ha inspirat escriptors, pintors, artistes en general. Segurament el més conegut és el poema de Joan Maragall, òbviament, que va dedicar-li a principis del segle XX, que està gravat en un monòlit enmig del camí, i diu aquella part, els versos finals, li agafa un dolç oblit de tot el món en el silenci d'aquell lloc profund i no pensa en sortir o hi pensa en va, és pres de la Fageda d'en Jordà, presoner i del silenci i la verdor o companyia o deslliurant presó. Aquesta idea de que és un bosc que t'atrapa però alhora també t'allibera. Avui volem parlar d'aquest bosc de la Fageda com a inspiració artística i per fer-ho, deixeu-me saludar perquè és un privilegi també fer-ho, a Pere Maragall, que és net del poeta i és família directa també d'en Pasqual i de l'Ernest, és germà seu, també un dels bons coneixedors de la literatura del seu avi, va ser professor de la literatura catalana i encarregat de les visites a l'Arxiu Joan Maragall a Barcelona. Què tal, com estàs, Pere? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia. Bon
Moltes
dia.
Gràcies per acompanyar-nos. També ens acompanya la Margarida Mita Casacoberta, professora investigadora en literatura catalana a la Universitat de Girona, doctorada en filologia, especialista en modernisme i en la figura de Joan Maragall i la construcció literària del paisatge a la Garrotxa. Què tal, com estàs? Molt bon dia.
Oh, què tal? Molt bé.
I també ens acompanya la Pepa Passamunt, que és gestora cultural, responsable de la Faber Llull d'Olot. Què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Ens acompanya també, ara de seguida parlarem amb ella del projecte que hi ha precisament a la Garrotxa al voltant de l'art i de la literatura. Deixem començar amb el Pere Maragall, que és qui, vaja, qui aporta el cognom i porta la família. Quina relació tenia Joan Maragall, l'avi, amb la Garrotxa i amb aquesta Fageda?
Sí, Joan Maragall va venir diversos estius a Olot perquè hi havia la casa dels seus sogres, el senyor Noble i la senyora Maria Malvido, que eren les pares de Clara Noble, la seva esposa.
Sí.
I ell hi va venir en diverses ocasions. Havia vingut de jove, el 1889, abans de casar-se, però d'aquella estada a Olot no hi ha massa documentació. En canvi, de les que sí que hi ha és de les estades que va fer a partir de 1905 i després quan va tornar a venir el 1907, 1908 i 1909. I és en una d'aquestes estades que va fer la visita a la Fageda.
I de quin impacte?
I va quedar impactat, sí. De fet, és com una culminació de tota la poesia de paisatge que havia fet Joan Maragall.
Bueno, és en la seva època final, d'alguna manera.
Sí, és l'època.
De la seva vida.
Aquest poema està publicat en l'últim llibre que va publicar, que és Seqüències, i és un poema que té un valor simbòlic, d'alguna manera, que és un tipus de poesia que ell no havia fet massa abans, quan havia fet les poesies de pirinenques del paisatge muntanyenc o de les vistes al mar, també.
Què creus que el captiva de la Fageda?
De la Fageda estic segur, i ara quan venia per la carretereta, no? Recordava que m'ha impressionat moltíssim, i és segur que ell tenia com una enyorança enmig de tots els trasbalsos que va passar els últims anys, la Setmana Tràgica, abans de la Setmana Tràgica, la mort dels seus amics més íntims, Antoni Roure i altres, i aquí va trobar com un racó de tranquil·litat i de pau per curar-lo de les seves, diríem, crisis o pensaments tristos, per dir-ho d'alguna manera. Però d'ell també té records, i ho expliquen les cartes, de quan amb les seves filles passejava per aquests voltants i els anava llegint Bossuet, Plutarc, Homer, i els hi feia lectures dels clàssics. Sí.
Tu creus que el va escriure dins de la Fageda?
Jo no ho crec. Més aviat em sembla, ell anava sovint amb una agenda, una llibreta.
Ah, sí, eh? Prenia notes.
Notes. i després ho va elaborar posteriorment. De fet, el manuscrit que es conserva està datat de l'octubre de 1908. I, clar, a l'octubre no era el moment en què devia... No, no sé si Mita...
Mita, tu, no sé si vols aportar alguna cosa d'aquest punt de si escrivia dins o no, o tu creus que té alguna cosa a veure amb
això? No, té raó en Pere, perquè ell estiuejava a Olot fins al setembre, llavors a l'octubre ja tornava a ser Barcelona normalment. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mita, per què és important el paisatge en general en Maragall?
És pel que ha dit també en Pere, per una qüestió de construcció simbòlica. Maragall no fa una construcció, diguem-ne, costumista o fins i tot realista del paisatge, sinó que incorpora en el paisatge el seu jo. I, per tant, construeix un símbol, és una simbologia. I, efectivament, en relació amb la Fageda, i per aquests motius que també ha comentat, Maragall va trobar un clos, una mena d'urna, perquè utilitza a vegades aquesta imatge, que és on ell es retrobava a si mateix després d'una temporada realment molt, molt complicada.
És bé d'experiència mística, això.
Absolutament, d'experiència mística, perquè d'alguna forma Maragall dintre d'aquesta urna, que a més la interpreta o la veu com una mena d'aigua submarina. Sí. O sigui, ell coneix la Fageda no pas en el moment en què normalment coneix, la gent coneix la Fageda,
la tardor
que tothom es baralla per venir, sinó que ell coneix la Fageda de final d'estiu.
El verd
d'aigua endins.
Que diu ell, no?
Que és com una mena d'úter. És que és una passada la manera com ell ho expressa.
No, aquesta frase de verd d'aigua endins,
sí,
és una meravella.
Sí, totalment. És aquest element verd d'aigua endins, però tot vinculat amb una mena d'úter on ell reneix. Uh-huh. I he portat un text que l'escriu, aquest text, que és en prosa i és una carta,
sí,
just abans de venir l'any 8. Aquí. I és una carta en què un seu deixeble es queixa del maltracte que rep per part de, sobretot els noucentistes, que en aquell moment tenien un pes molt important, i que li diu és que m'estic fent vell. Sí. I Maragall li contesta, diu, què vol dir fer-se vell? És el cos que es fa vell, però mentrestant l'esperit, que encara ha de néixer, va madurant-se naixent-se. Això és una carta, eh? Jo crec que el nostre cos és un claustre matern envers una vida que ens espera. Quin pasme, quina meravella quan naixem de la nostra mare a la llum d'aquest món, si ens en recordéssim. Quin pasme, quina meravella quan sortírem d'aquest claustre del cos a un altre món. Bueno, diu, gosem del moment, mentrestant. És a dir, gosem-lo...
És una simple carta, eh?
És una carta.
Per tant, imagina't que reps una carta així, amb aquesta intensitat.
No, però aquest claustre, sí, sí, finalment és el claustre de la Fageda. I però... fixeu-vos, un moment, només una cosa, perquè com que aquí... Perdoneu, és que això em ve de les places. No, però clar, aquí hi ha el germen del cant espiritual.
Sí.
I clar, sí, sí, el cant espiritual és un poema que molts i moltes de nosaltres coneixem, entre altres coses perquè normalment quan algú es mor és el recordatori. Per tant, alerta, és molt important aquest poema.
No, i anem a dir la referència aquesta que deies del claustre, del tancament, però a l'hora de la sortida, la deslliurar en presó.
Clar.
No? La presó que t'atrapa però que et deixa sortir a la vegada, no? O que t'allibera d'alguna manera.
És una paradoxa que pot interpretar-se com una experiència mística. Sí.
Mm-hmm. Pere, deixa'm preguntar-te una cosa, perquè clar, no el vas conèixer, l'avi.
No.
L'avi
no el va conèixer. El meu pare va néixer el gener del 1911 i el seu pare va morir el desembre. O sigui, el meu avi va morir el desembre. Per tant, si no el va conèixer el meu pare, encara menys.
Imagina't.
Clar.
I la família, la presència a la família d'en Joan Maragall, sí, com ha estat?
Sí, sí, la presència ha estat lligada a un lloc, que és a la casa on vivien, uh-huh, el barri de Sant Gervasi, i on es van quedar a viure quatre filles grans del poeta, que no es van casar, i es van quedar a conservar tot el que ell havia deixat. I jo he conegut aquest, diríem, aquest patrimoni a través de la tia Helena, de la tia Maria, la tia Eulàlia, la tia Clara, que es van quedar a viure en aquella casa.
Però per tu és un redescobriment, la figura de l'avi.
Sí, per mi va ser un redescobriment al cap d'èpoques de joventut, quan em vaig, començar a fer de professor i vaig estudiar la figura del meu avi. I vaig descobrir...
Va ser estrany, això, eh?
Sí, sí.
No? Perquè és el teu avi, però alhora de cop el redescobreixes des de la figura artística.
Sí.
No? Perquè tu et dediques a això, has d'explicar la figura de l'avi.
Sí, 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 sí.
Sense tenir la vinculació aquesta emocional de que realment és el teu avi.
Sí, 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 sí. No, sempre ha sigut sempre una experiència curiosa el fet d'haver d'explicar el meu avi a classe com a poeta. Mm.
Has pensat gaires vegades això de com hagués estat si l'haguessis conegut? Quin tipus de persona era?
Sí, no jo... El sento proper, el sento proper, i l'he vist reflectit en els fills, en el meu pare Jordi, en el meu tio Gabriel, que tot i ser els més petits de la nissaga, i que no l'havien conegut amb ell, van estar els que van estudiar més la figura del seu pare. I van fer conferències, el meu tio Gabriel va publicar un llibre, pòstumament, que es diu Esbós biogràfic, que és un intent de fer un recorregut per la íntima consciència del poeta al llarg dels anys.
Mita...